Tornem a posar damunt la taula amb el soci consultor de Sisè Grau. Molt bon dia.
Hola, senyor bon dia.
Fernando, em permet una precisió, no com a soci consultor de Sisè Grau, sinó com a responsable del grup de màrqueting d'Andorra.
Sí,
vostè llueix molt bé, és molt fotogènic, a les xarxes socials fotografiant aparadors.
Ha vist?
Per al concurs d'aparadors.
Sí, sí. Ha estat un plaer per a mi fer el recorregut dels 50 i pico d'aparadors.
Que Déu-n'hi-do, és molt ràpid, eh?
La veritat és que sí, la veritat és que sembla que se manté el nombre de comerços que aposten per això.
És que vostè i jo, que hem parlat tantes vegades de comerç electrònic, de màrqueting digital, etc etc, de tant en tant, tenir referències, tenir premis, tenir doncs un reconeixement a aquella gent del comerç de sempre, el comerç físic, doncs jo trobo que està molt bé. I sobretot aquella gent que té cura d'aquestes dates, no?, de vestir una miqueta el producte que ofereix o el servei que ofereix. No?
Però ha de ser una excusa, perquè el cap i a la fi la botiga ha d'estar sempre ben presentada. I jo sóc un enamorat del món online, però estic convençut que el món offline no morirà. Sí que és veritat que el comerç està en un moment que ha de replantejar-se molt ràpid coses perquè el canvi va molt ràpid, però a tu una botiga tindrà pels ulls. O sigui, quan tu estàs passejant pel carrer i tens bombardeig de grans superfícies i franquícies, si tu veus una petita botiga de barri que té alguna cosa en particular, o que no sigui de barri, que sigui simplement una botiga local que té una presentació en particular, els ulls te n'aniran. I aquest és el primer efecte per anar a comprar.
L'altre dia veig un programa de tele, estava veient un programa de tele en el que anaven apareixent convidats i sortia un cairo a sota que deia el nom, d'on era aquesta persona i a què es dedicava. I posava, per dir alguna cosa, Antonio, 48 anys, aparadorista. I vaig dir, ostres, encara existeix, evidentment, sí, aquesta figura. Sembla que no ho tinguem en compte. Hi ha molta gent que es guanya la vida així, no?
Sí, i segons a quines marques vagis, el tema del paradigma és cada cop més important.
Però sempre és una cosa externa o hi ha gent que té, o sigui, les franquícies, per exemple, que tenen aparadoristes o tenen...
A veure, jo ahir te diré, no te puc dir la marca, però en una de les botigues que vam estar en què treballen amb marques globals, em deien que aquesta i aquesta havien d'enviar fotos abans d'obrir els aparadors perquè donin l'ok, perquè són estratègies globals. Mm-hmm. Però a nivell de on posar el florer, és tot està mesurat.
Jo recordo un dia, no sé si ho vaig comentar tu, Fernando, que em van explicar exactament com funcionava a l'hora de donar-li bandera oficial a un taller, a un concessionari de cotxes, d'aquestes marques que estan a tot arreu, no? Però és que el Pantone de la moqueta, que ha de ser aquest i no pot ser un altre, que ha d'haver-hi tanta distància entre això i l'altre, que és una passada, és una... A veure, qui vol s'hi posa i qui no vol no s'hi posa, perquè això és lliure, però és una mena de dictadura tan aclaparadora de la casa mare...
La paraula és aquesta. Jo la última feina que vaig tenir a Argentina era responsable de comunicació de la empresa que portava Pioneer, de l'àudio. I, clar, per una banda, tu dius que és xulo això de treballar amb una marca global, no? En aquella època era el canvi del logo. Passava del OM de tota la vida al logo que està actualment.
Sí.
I jo me recordo que m'arribaven carpecians de totes les aplicacions i lo important no era el que podia fer, era el que no podia fer. Te prohibien tot. I realment era un malson, perquè tot havia de en aquella època en el món no era digital, però tot havia de validar-se, que havia d'ajustar-se a unes normes mundials. Això en l'aparadorisme avui és real. O sea, imagina quan tu estàs caminant, no sé, per les botigues aquestes de Milán, on estan les primeres marques. No és que l'aparadorista fa el que li surt. El tio pot tenir una inspiració, però això va a aprovació.
És que abans que s'aixequi la persiana d'una botiga, ho dic perquè ara parlàvem de l'aparadorista, però després hi ha uns professionals que en les grans marques estan a sou de la casa mare, que els tenen distribuïts per arreu del món, buscant locals.
Sí.
Buscant locals no només pel benefici de la pròpia marca, sinó pel perjudici de la rival.
Clar.
I a vegades dius, com pot ser que aquest se situï aquí si té davant? Pues precisament per això, perquè davant té l'altre.
Clar.
I buscant exactament quin tipus de local, el barri, tot. O sigui, és un món, el que hi queda darrere que un no veu del món de la venda, espectacular, eh?
És un del,
jo, una ciència. Una ciència.
En el meu opinió personal, és un dels espais de la comunicació visual més interessant i més, més lliures, paradoxalment, no? El tema de la botiga o l'edifici. Publicitat en edifici, el que es diu street marketing. Hi ha uns casos que són al·lucinants. Perquè és l'espai més lliure. El que passa és que és veritat que segons la marca que treballis, te condiciona molt a tot.
I tant. Si un vol entrar a les majors, no? Doncs sap el que hi ha.
tú piensas que no es poca cosa, o sea, tú estás trabajando en el valor marca. El valor marca es la cosa más importante.
Sí, tú te aprofites del valor marca, pero evidentemente has hasta las seves servituds también.
Sí, sí. Yo sabía, por ejemplo, que McDonald's, cuando tú vols montar un McDonald's, ellos tienen como un seguit de estructuras tipus según el tipo de local que tú tengas. Y ya te envían directamente. Y el teu local será exactamente igual al de Colorado. No sé.
I això, el qui s'hagi mogut una miqueta pel món ho sabrà.
Sí, sí, són iguals, clonats.
Sí, sí.
Así que...
Jo la primera referència aquesta la vaig tenir quan vaig entrar en un McDonald's a Islàndia. Amb el meu amic Gabriel Fernández, per cert, quan ell es dedicava, abans d'estar en la seva responsabilitat actual, que es dedicava... Bueno, per cert, ella estava en aquesta casa i jo estava en una altra. Doncs estàvem en uns... no me recordo si era un Jocs dels Petits Estats, perquè vam anar dues vegades. Jocs dels Petits Estats o un partit de la selecció. Teníem molt poqueta estona i vam anar a buscar el que estava més a prop del camp o de l'estadi o de la sala de premsa, no sé què era, i vam entrar en un McDonald's. I malgrat que hi havia alguna especialitat curiosa, que dius, carai, un bocata de peix de no sé què... Bueno, clar, és que estic a Islàndia, però visualment... Era idèntic al que trobem aquí.
La norma en McDonald's és que són tots iguals i tenen la potestat algunes de tenir alguna, algun tema local. Jo vaig estar l'únic McDonald's que ven en vi del món.
Què dius?
Liechtenstein.
Home, que bo.
Sí,
que curiós.
És l'únic del món.
Quina concessió, eh? Perquè
sí, sí,
no
sí.
És
l'únic del món.
No és posar un gazpacho...
No, és vi.
Starbucks també té una política absolutament... primirada en aquestes qüestions.
Sí.
No havíem de parlar d'aquest tema avui, portem 10 minuts.
Ah, sí, és veritat.
Avui deia que el... Però és que t'ho volia dir, això.
Sí, no.
Em fa molta gràcia veure a les xarxes el recorregut del Fernando veient i fent aquesta feina que només es pot fer així, trepitjant el carrer, no? Per tal de valorar els aparadors.
Per acabar, és molt interessant perquè anava en equip. Entonces va una persona de govern, una persona de la cambra, un aparadorista... Jo pel club de màrqueting i una persona d'Andorra Sostenible.
Clar, cada un deu posar el foco en su negociado, no?
Clar, jo d'alguna manera a l'hora de votar, jo lo discutí en després a l'hora de valorar, jo passava per davant l'exposició de producte. I m'estava la paradista em deia, sí, però això és horrible. Li dic, clar, però és que el producte està en primera línia. Cadascú lo mira de la seva òptica.
Clar, clar. Vinga, anem a parlar d'una altra qüestió. Ara deixem el món offline, entrem en el món online, perquè a mi em semblava que el Fernando, que ja n'havia parlat un dia d'aquest tema, volia tornar a posar damunt de la taula el tema clickbait, i jo, mira, és que sóc mal pensat de mena, perquè estem en la setmana que estem. Estem en una setmana de campanya i no sé si has observat. Actualment no tens cap responsabilitat en cap de les formacions
no,
que estan,
no.
Per tant pots parlar en llibertat, sense singularitzar, perquè...
No, està
però
clar.
Però com estàs veient la campanya precisament des del punt de vista clickbait, si és que n'has trobat?
De clickbait aquí no he trobat tant ara la campanya com havia trobat abans de la campanya. De la campanya en si, la única cosa que puc dir que jo la trobo molt tèbia, molt, molt tèbia, i crec que s'estan repetint massa recursos... que jo no sé fins a quin punt la gent pot continuar connectant amb aquesta idea de la gent amb el fons de les muntanyes i parlant al mateix temps, dient una frase, o fent la situació aquesta com que estan conversant entre ells.
Però és que només ens queda fer un Albert Rivera, que és la gent es queda en pilotes i...
Mira, jo he de presumir d'haver participat en la campanya de Dark de l'any passat, o aquest any, de fet, i una de les coses que em va fer gràcia era el format de l'espot, que era una lliure locució, que va ser molt més llarga lo que sortia l'espot, òbviament, però que no era fals, en el sentit, no era una conversa simulada, sinó al contrari.
No era una cosa guionada.
No era guionada, era lliure. Entonces,
evidentment, ell sabia de què anava, el candidat sabia de què anava a parlar. Però...
I això, dins lo que és Andorra, jo havia trobat un format que superinteressant, perquè realment era lliure, així que després, com sempre, tu edites, perquè això es tracta. Però torno a veure la toma aèria feta per un dron, els candidats a la muntanya de fons, caminant pel carrer de la parròquia...
Hi ha empreses que treballen amb un grau de professionalitat i de brillantor espectaculars. Sí. Jo he vist vídeos que són una xulada.
La qualitat és cada cop millor, això sí. I els grafismes han millorat moltíssim des de l'època que jo estic aquí i veig campanyes polítiques, sí que ha millorat. Però jo crec que se podria anar un pas més enllà en el tema del contacte, perquè el sistema de comunicació ha canviat i s'està utilitzant recursos que utilitzen la cara 90.
El Fernando, com dèiem, ens vol posar avui damunt la taula i ja dic, jo mal pensat de mi em semblava que era perquè estàvem en campanya, però veig que no. Tornar a parlar del tema del clickbait. Si t'ha vingut al cap és perquè has vist algun exemple ara darrerament...
Heavy metal o no? Sí, a veure, l'últim clickbait que jo he trobat aquí, el que passa que el clickbait...
Ara recordarem que és el clickbait, per cert.
El clickbait és atraure el click. El clickbait, la traducció és el ham del clic.
Anzuelo de clics.
El anzuelo de clics. ¿Per què hi ha un anzuelo de clics? Dos raons principalment. Una que té a veure amb el posicionament de les pàgines web. Quantes més visites tu tinguis a una pàgina web, aquesta web té el que es diu autoritat de cara a Google, en la qual cosa a futur la teva pàgina sortirà millor posicionada segons determinades recerques. La part publicitària, si dins d'aquella pàgina la que tu t'han atret de manera més o menys cutre, té publicitat a dins que se cobra per cada cop que surt, en el moment que tu has entrat ahí i has trepitjat la trampa, alguna persona ha pagat
clink, 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 clink,
per l'anunci que has vist tu, que se t'ha obert, aquesta persona ha pagat.
Clar, això de la tècnica del clickbait no és exclusiva del món online.
No.
Perquè jo estic pensant, avui en dia els programes de televisió se'n van a una pausa de publicitat sempre fent el mateix, deu tenir un altre nom, no ho sé, però un clickbait.
Sí, sí, sí. Què és?
I et surt o amb, amb rotulat, no? En tornada a la publicitat, tot l'escàndol o les fotos de l'escàndol de no sé què, o sí, les primeres paraules, hi ha algun d'aquests que és indignant, perquè tu estàs allà, no? Et menges els 6 minuts o 16 o 26
sí,
de publicitat, i t'acaben de dir les primeres paraules, les primeres declaracions de tal, i tu veus una persona amb un periodista que està al costat, que li va dient coses, l'altre no obre la boca, sigui en un hall d'un aeroport, de sí, l'AVE, de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, d'on sigui, o pel carrer, i les primeres declaracions són no obro la boca.
No,
per tant,
quin clar.
Coi de primeres declaracions
està
són?
Clar. En una època, jo encara vivia a Barcelona i veia així, ¿dónde estás, corazón? Creo que en aquella època, per saber el dia, jo havia arribat fa poc. I una cosa que me cridava l'atenció, era Salsa Rosa en aquella època, ni ¿dónde estás, corazón? Era més antiga encara. I una cosa que me cridava l'atenció era que en les pauses te anunciaven una notícia que no sortia fins a les 2 de la matinada.
Sí.
O sea, te tenían enganchat. Això és una tècnica que es cutre, però no és exactament el clickbait. El clickbait és l'exageració en una notícia o un titular que te condueix a un article en el qual no hi ha informació.
Però teòricament hauria d'haver una línia que no es pot creuar, que és mentir. O sigui, tu no et poden dir, per exemple, les fotos de l'escàndalo, quan tu dius, uf, clic, mires i veus les fotos de l'escàndalo,
sí,
ningú ha mentit.
Clar.
Però l'altre diu, tal, desnuda en no sé què.
Sí.
Coses que utilitza
sí,
un portal que me l'estic fent a sobre, que jo el segueixo aquí a internet, que és un portal digital molt
sí,
conegut. I amb una direcció, a més, molt seriosa, cosa que aquesta política li devia agafar amb la guàrdia baixa. I això ho utilitza en la tira de gent, no? Especialment, com deien, crides a qüestions del sexe, d'escàndol, de coses...
O de patiments.
Sí, aquest és especialment cru, eh?
Hi ha un portal que és molt conegut, que és AppSocial, és un portal que és multinacional, que va ser la que d'alguna manera va no democratitzar, sinó popularitzar el clickbait. Són tots titulars que són absurdament tentadors.
S'anarà a saber, Fernando, per fer això.
Sí, 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 està claríssim.
Està jugant molt amb la psicologia de la persona que...
És una psicologia
això,
de baix nivell, però sí que psicologia.
Però, hosti,
apela a això. Apela a dues coses. Apela al que tu te consideres sempre el centre d'internet. Entonces, quan diuen, per exemple, el típic clickbait és una fórmula motivacional només per tu. Tu vas i cliques. O sea, per què només per mi? O sea, i tu cliques, perquè tu te sents el centre de l'univers. I l'altra cosa és el que es diu el gap de curiositat, que és que te donen una informació fins a la meitat i després te porta una cosa que no té ni cap ni peus. Per exemple, estava mirant en AppSocial abans d'entrar aquí una notícia que té una foto de dos gossets i el titular diu: fueron arrastradas y atadas con alambre a un poste, no entendían por qué las abandonaban. Es imposible no clicar a això. Clar, és que el que hi ha dins tampoc no té ni cap ni peus. O sea, la notícia no parla d'això. I són articles que són molt curtets. Què passa? Que en l'explicació de l'article, que no té ni cap ni peus, estava ple de publicitat. I és aquest exemple que jo te dic de la publicitat que va per impacte. Però també està l'altra part, perquè el clickbait ha passat del món publicitari o del món del contingut informal, ha passat al periodisme. Per què? Perquè ara la premsa se basa en clics i la publicitat que té a dins també se basa en clics.
Si no hi hagués aquest component econòmic que tu has dit, tants clics, tanta pasta, no estaríem parlant d'un fenomen que potser hagués nascut, però que no tindria...
No, tindria de totes maneres, perquè tu tens l'altre apartat, que és Google. O sea, Google necessita saber... O sea, tu necessites que Google verifiqui que tu tens visites perquè la teva pàgina tingui un prestigi. El que passa que el clickbait normalment el que genera és el que es diu rebote, que és la visita d'una pàgina. Jo entro, perquè he vist en la xarxa social la notícia, i quan entro a tret, i quan et digo, vaya chorrada, i me'n vaig... aquesta visita que no ha durat ni 5 segons o ha durat 10 segons y es no más de una página, no es un punto a favor a la hora de posicionar una página web. Tú buscas una página web, o sea, no sé, me lo invento, el New York Times. La aspiración de New York Times no es que visites una página, es que visites 10 y que vayas paseando entre secciones porque dona prestigio. Un michá que lo único que pretende es que tú entres y cuando entres digo, jo, vaya, y me envay, no es lo que busca es
aquel. Pero tornem a caure.
Ah, no, sí, clar, perquè està, perquè està en nosaltres, perquè és el gap de curiositat.
Tinc aquí, ho diré perquè tampoc és, és la seva manera de fer i no diré cap cosa il·legal. El Huffington Post, per exemple, no? És absolutament espectacular. Per exemple, he agafat una, Rosalía se había dejado un as en la manga. Saps que ara ha fet actuacions a Barcelona, a Madrid, em sembla. Su regalo sorpresa, espera, para él, que em queda tallat aquí i no ho veig. Su regalo, bueno, es que, clica, si no sé, el titular canvia. El as en la manga de Rosalía para sorprender en Madrid se llama Ozuna. Molt bé. Però tu dius, uf. Era un secreto a voces, pero, punts suspensius.
Veus, aquesta és el típico clickbait. És una informació que està fins a la meitat i no diu res.
No diu res.
L'altre cop estava llegint un article, investigant, no? Perquè jo també, jo soc humà i caic en clickbaits, però a vegades jo entro a posta per veure a veure què hi ha darrere, o sea, me n'adono que és un clickbait.
Una anàlisi professional.
Clar. Entonces, per exemple, l'altre estava llegint un article que deia les raons per les quals, no sé si Gabriel Byrne o Leonardo DiCaprio, no va ser Batman. I tu dius, ah, escàndol. I tu entres i dius, no, perquè estava fent una altra pel·lícula.
Sí, no li van proposar.
Claro, i és que per això no és una notícia, és una xorrada. Lo que passa és que, clar, quan jo he entrat, hi havia publicitat. Hi havia això.
Mira aquesta, diu... Cometas, me dijeron que no grabara a dos invitados. Tanco cometas. Un fotógrafo de bodas triunfa al contar la anécdota más extraña. Es que has de clicar. Es que tú vols saber es que què passava.
És necessari que passi això.
Sí, aquest juguen amb la psicologia de la morbositat, no?
Sí, sí. O si no, sempre són les llistes. Les 10 maneres d'aprimar-te després dels turrons. Las listas, eso está comprobado, y eso está comprobado en SEO, surtirme el clickbait, que es una mala práctica, en SEO os digo que siempre te indexan molmes a yo que son
rankings,
porque te facilitan. O sea, tú internamente, a tú te diuen, la típica, 10 llocs que no puedes dejar de visitar a França. Entonces tú vos tenías el mapa, entonces entras rápido. Y las 10 rounds para primarte después del turrons también es una cosa que te resulta fácil. Y normalmente son clickbaits.
Mira, un otro ejemplo, pero yo diría de manual de clickbait. Del Huffington Post, Diu, saps que el Mariano Rajoy va anar a l'Hormiguero, sí, programa del Pablo Motos, a presentar el llibre que havia fet, no? I diu, la confessió de Rajoy a Pablo Motos en l'Hormiguero. Dos punts, cometes. És una exclusiva que acabo de dar. I tu dius, no ho vaig veure. He de veure quina exclusiva els hi va donar. I després, anem a veure perquè serà la xorrada més
segur,
gran del món.
Segur.
Seguríssim. Igual no, però... L'expresidente total a presentar su libro... A veure, és que si trobo, perquè després també cal buscar-ho,
Sí.
Pues no ho trobo, imagina't.
No, és que no ho trobaràs.
No ho trobo.
Perquè la tècnica és que tu després ja entres en l'article i ja està parlant d'una altra cosa. Tu has entrat buscant l'exclusiva de Rajoy, però resulta que no existeix cap exclusiva. Simplement està dient el que ha dit en el programa. O sea, no importa. Lo que importa és que tu entres a la web i disparis la publicitat que hi ha al voltant, o que li hagi generat un clic al portal de referència. Tracta d'això.
No t'ho perdis, Mira què diu el text. Diu, después Motos le ha preguntado por uno de los momentos más comentados de la última etapa de Rajoy al frente del Ejecutivo, el día de la moción de censura, cuando se fue a un bar mientras el bolso de Soraya Sáez de Santa María ocupaba su lugar. El presentador ha querido saber si Rajoy y sus acompañantes tomaron chupitos. ¿Qué? La respuesta del ex político ha sido totalmente inesperada. Pues francamente no me acuerdo, Pablo. ¿Era eso?
Es que no tiene cap ni no te sentit. A més ja entrant en plan tècnic.
Ara bé, aquí en aquesta pàgina m'han venut un abric, si em moc em venen uns CDs, què més em venen aquí, uns envasos sostenibles, que em subscrigui a un butlletí diari.
I segurament tens links
les
interns.
Les avantatges de l'LTO 8 Ultrium, juguetes sin envoltorios, m'estan venent aquí.
I en el text, teòricament, haurà de tenir segurament links interns, però també el que tot és que tot està pensat perquè tu entres i desencadenis un procés que lo que fa a és a prestigiar la pàgina. El que està... Llegeixo blogs de SEO i tal. Ja els professionals de SEO comencen a emprenyar-se, per exemple, a ABC. ABC fa uns links interns que no tenen ni cap ni peus. O sea, linken una paraula que a tu te trau l'atenció i te porta un buscador intern que te posa notícia de fa 10 anys. lo que buscan es que primero que tenga un clic interno y después que acostes la noticia a la página central. Son técnicas, pero que acá para fin no te tienen a tú como lector, te toman es el tonto del turno.
De unido, combine, de unido.
La alta manera de hacer clickbait es donar importancia a una noticia que no te, que podría estar página 2 o página 3, pero te la posan en la página central porque genera la segunda visita. Aquí la última que yo había trovado, que tenía todas las críticas del clickbait, de la que va a surtir a Andorra, que deía pediatra del hospital es candidato de Vox.
Sí.
Es una noticia que no tiene ni cap ni peus, porque era el último de la suplencia, pero surtía en primera plana. ¿Por qué? Porque lo que genera son las visitas internas.
Claro.
Y a mes a mes lo que genera es la polémica que va a tornar a la visita. A buen día, todo va de arriba de los clics, de las visitas, porque las visitas generan, yo te digo, o vende publicidad o vende autoridad. Y a partir de eso se utilizan técnicas como estas.
Es bueno porque hem traduït clickbait com a anzuelo de clics, ¿no? O sigui, un ham perquè de gent, i a la tele això se li diuen cebos.
Són cebos, de... sí.
És exactament el mateix, sí. És un ham, no? És un...
Sí. Perquè tu penses que això, que tu pots dir, es vaya chorrada, però en realitat, quan tu comences a tirar aquestes notícies i comencen a dinamitzar-se o a viralitzar-se com vulguis, genera milions de visites. AppSocial, aquesta pàgina que és una multinacional, viu de la publicitat. Entonces, lo que fa és, les notícies aquestes de los bussets arrossegats per una cadena, que en realitat no estan arrossegats per res, se publican a les xarxes socials. Les xarxes socials lo que fan és multiplicar-lo, i això lo que fa és facturació. Facebook, les empreses estan premides. Facebook lo que fa ara és un filtre perquè detecta els clickbaits o intenta detectar els clickbaits, li fa baixar la popularitat, no se reprodueixen tant. I Google lo que diu és que començarà a sancionar aquelles visites que a partir de links tinguin molt rebote. Yeah. Al tenir molt rebote, diu, això és un clickbait.
Permetem que com a mínim ho dubti, perquè jo crec que en el fons ells també es beneficien de...
Absolutament.
Per tant, posar-se... O sigui, anar contra mesures que et beneficien, o ets la mare Teresa de Calcuta o malament rai, però bé. Ja, això ja en parlarem un altre dia.
Ja.
Fernando, quan se sabrà això de l'aparador?
10 de gener.
10 de gener, perfecte. Moltíssimes gràcies, company.
A tu.